Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Les 5 de la tarda, 7 minuts tot seguit. A tots aquells que estigueu interessats en el nostre futur, ara que es parla del canvi climàtic, parlarem també de l'energia. De l'energia no només al món, sinó també parlarem de l'energia a Europa i l'energia de casa nostra. Perquè des d'aquest diumenge ja no circula gas per una de les principals canonades que abastia Espanya. Es tracta del gasoducte Magrib Europa, que ens portava el gas de l'Algèria passant pel Marroc. El tancament d'aquest gasoducte, que dificultarà l'arribada del gas a Espanya, coincideix també amb una retallada de les exportacions de gas a Europa procedents de Rússia. Malgrat el clima d'incertesa, avui la ministra de Transició Ecològica, Teresa Rivera, ha assegurat que el subministrament de gas a Espanya està garantit. Són declaracions a Televisió Espanyola.
Sabiendo que el 31 de octubre acababa ese contrato y que las relaciones entre Marruecos y Argelia estaban crecientemente tensas, rotas desde el verano, junto con el operador transportista del sistema de gas, incrementáramos la necesidad de acumular reservas, los slots, la llegada de barcos durante todo el invierno para poder tener una garantía de 40-43 días de reservas de gas, y esto está así, funciona así.
¿Hablaba usted de 43 días de reserva? ¿Eso es suficiente? ¿Entendemos?
El episodio más intenso, más tenso que hemos tenido en los últimos años, que ha sido Filomena, pues consumimos el equivalente a 2 días. Uh-huh. Es decir, que es una reserva muy, muy, muy importante.
Bé, aquestes i moltes altres preguntes li formularem a l'Antonio Turiel, que ens acompanya a l'estudi de RAC1, físic, matemàtic, doctor en física teòrica i investigador del CSIC. Senyor Turiel, bona tarda.
Bona tarda.
I benvingut. Bé, una primera pregunta a partir del que deia la ministra. El subministrament de gas a Espanya està garantit, tal com diu la senyora Rivera?
Està garantit la quantitat que es pot garantir. Essencialment, hi ha una reducció de la quantitat de gas que pot arribar a Espanya, perquè hem passat de tenir... Bàsicament, el càlcul que fa el Ministeri són 14.000 milions de metres cúbics a l'any que ens arribaven l'últim any des d'Algèria, que redueixen a 8.000 milions. Amb la qual cosa aquí tens una diferència bastant important. I, en principi, el que s'està esperant, el que s'està estimant, és que amb vaixells metaners, uns 42 vaixells metaners, seran capaços de subministrar 3.000 milions addicionals. Encara ens falten altres 3.000. I això sense comptar que hi havia una quantitat de gas addicional que anava a Portugal, que l'últim any era al voltant de 1.000 milions més, amb la qual cosa hi ha un dèficit important, que se situaria al voltant del 30%, suposant que aquests vaixells estiguessin allà, que és el que encara falta per veure, perquè moltes vegades aquests vaixells surten de port i a mig camí ve un comprador xinès, paga el 30% de penalització i se l'emporta. I en comptes d'anar cap a Espanya, se'n va cap a Xina.
Bueno, si li sembla, anirem a PAMS, però abans, que és el que estàvem parlant ara micro tancant, només començar la conversa tan bon punt, ha posat el peu a l'estudi. Senyor Turiel, ara entrarem de fons a la qüestió del gas, però abans m'agradaria saber la seva opinió respecte a aquest xup-xup que va començar a Àustria, que s'ha anat fent gran, que tothom ho veu, en fi, alguns ho consideren com una especulació sense fonaments, d'altres s'ho prenen ja més seriosament. Estem parlant d'aquesta apagada elèctrica generalitzada. Avui se li ha preguntat a la ministra Teresa Rivera si això es pot donar, si hi ha possibilitats que passi a casa nostra, i això és el que ha dit.
La respuesta es rotunda, no estamos ante ningún escenario que nos permita pensar que esto puede ocurrir. Es verdad que Austria, el Ministerio de Defensa, el ejército austriaco, distribuyó una información sobre qué hacer en caso de gran apagón. Austria es un país enormemente interconectado, por tanto cualquier apagón o cualquier problema técnico en cualquier país del entorno puede generar un efecto dominó. Esto yo creo que ha generado una cierta reacción de pánico. ¿Esto qué representa? Tengo que almacenar baterías, latas de conserva en casa. Yo creo que los españoles pueden estar tranquilos por muchos motivos. Primero, porque efectivamente tenemos reservas. Segundo, porque en este caso, desgraciadamente, somos una casi isla energética con una interconexión muy inferior a aquello que nos gustaría y que debemos conseguir con Francia. Pero esto representa también un cordón sanitario, una barrera importante.
Señor Turiel, escoltant a la ministra, diu que a Espanya no, però no descarta aquesta apagada generalitzada a Europa. O sigui, no diu esto no va ocurrir, sinó, bueno, diu que Espanya està més resguardada perquè és una mena d'illa energètica. Expliqui'ns una mica, primer, si és que pot passar, i si passa, què és el que pot passar aquí?
Doncs, malauradament, sí, és cert que podria haver un problema, i a més estem parlant d'una apagada no d'unes hores, sinó que podria durar dies a setmanes, que és davant del que s'està prevenint l'exèrcit austríac, bueno, els exercicis que estan fent, les recomanacions que estan donant. Pensi que al mateix temps el govern alemany ha enviat unes recomanacions semblants als seus ciutadans i estan fent concursets per les diverses ciutats d'Alemanya, donant nocions de com, per exemple, cuinar sense electricitat o no morir-se de fred a casa d'un. I Suïssa també està dient que preveu una gran apagada de llarga durada abans del 2025. Aleshores, aquests països, que no són precisament tres països poc solvents, diguem-ne, per què estan preveient això? Doncs perquè a Europa, des de ja fa un temps, tenim un problema d'inestabilitat de la xarxa elèctrica, causat perquè s'han instal·lat molt de sistemes de generació renovable distribuïda a petita escala, i el problema que tenim és que l'electricitat que fem servir és corrent altern. Se'n recorda l'institut, allò, el corrent altern, corrent continu. Doncs el corrent que fem servir és com una ona, que oscil·la 50 vegades per segon. Què passa? Que tu el que necessites quan poses sistemes de generació d'electricitat és que tots vagin a una, que estiguin sincronitzats, tots pugin i baixin a la vegada. Perquè com alguns comencen a pujar, quan altres baixen, allò comença a inestabilitzar-se, i el problema d'això és que de cop, d'una manera aleatòria, en qualsevol lloc, te pot passar tant que tinguis una baixa de tensió com que se te multipliqui per 10 o per 20, i això vaporitza, literalment, línies d'alta tensió o estacions transformadores si passa allà. I què passa? Que aquest fenomen s'està donant cada cop més a Europa, donat que estem en una xarxa molt interconnectada a nivell continental, molts de sistemes, molts distribuïts. Era una cosa fins a un cert punt previsible, però no ens havíem preparat. Europa també fa les coses malament de tant en tant. I aleshores ara es produeixen incidents amb certa freqüència. Es va produir un incident molt seriós el 8 de gener d'aquest any, perquè va començar amb una baixa freqüència a Croàcia, que es va combinar amb una alta freqüència a Alemanya, que tenen allà perquè tenen molts aerogeneradors, i això va començar a créixer, i van haver de tallar la xarxa europea en dos, perquè si no alguna cosa, en algun lloc a l'atzar hagués patat. I el problema d'això és que desintegra les coses, vull dir, és que per reparar això són setmanes. Va haver un altre incident que va tenir aquí alguna cosa a veure a Espanya el 4 de juliol, que va xocar un hidroavió amb una línia elèctrica a França que connecta amb Espanya, i quan es va reparar, Espanya no estava sincronitzada en Europa, amb la qual cosa també va generar una instabilitat. El que passa és que és veritat que a Espanya són més fàcils de controlar. Què passa? Fins ara hem compensat aquestes inestabilitats fent servir amb intel·ligència els reguladors elèctrics, que a veure, que són molt bons, són molt bons enginyers, encenguent i apagant, per així dir, centrals tèrmiques, típicament de gas o de carbó. És per això que fem servir tant de gas també a Espanya. Amb això el que compensem, si se'ns va massa cap a un cantó, doncs tirem més cap a l'altre, encenguent a temps una central tèrmica de gas, per exemple. I que se'ns va massa per l'altre cantó, doncs tirem cap a aquest. I amb això compensem. Però com que ara comença a faltar el gas, començar a tenir problemes per estabilitzar la xarxa. La cosa és tan greu que, de fet, demà mateix es fa un gran exercici a nivell de tota la xarxa elèctrica europea per identificar les febleses de la xarxa i intentar veure quins remeis es poden posar. A veure, això es podria compensar amb molts sistemes, o electrònics, o mecànics, però que cal invertir molts de diners i encaririen les renovables. I no està la cosa com per això. I aleshores estem en aquesta situació greu d'inestabilitat. És cert, el que diu la ministra, de que Espanya està bastant aïllada perquè està menys interconnectada en Europa, i aquí pot haver problemes, perquè també tenim sistemes, molts sistemes renovables, però és un problema molt més fàcil de controlar que no passa a una escala continental.
I aquesta, per tant, és possible que es produeixi aquesta apagada, tot i que alguns ho neguen, és molt possible. És més, hi ha hagut situacions que han estat a punt de generar un gran trasbals, com vostè fa un moment comentava, i vostè abans a micro tancat em explicava que això ve a partir de les energies renovables, que són més, no sé si ho diré bé el terme, més irregulars que els combustibles fòssils.
Sí, més que res...
Inestables.
Són inestables, sí, però més que res que tenen aquest problema d'intermitència, que no sempre donen el mateix. El problema més gros és que són molts de sistemes distribuïts sobre una àrea molt grossa. Perquè tu, amb una gran central, si tens unes poques grans centrals, és més fàcil coordinar-les. Clar, si tens milers d'aerogeneradors, doncs has de coordinar milers de sistemes, sí, que són petits, però que tots junts fan bastant. I aquí està la dificultat. Tècnicament es pot fer, eh? Es poden posar sistemes, el que passa és que no s'ha volgut pagar el preu. Ja. Perquè, clar, tot encareix i ara ens en penedim.
I amb aquests fins i tot aquest simulacre de demà d'aquest problema elèctric que hi ha, que faran Alemanya, Àustria...
Tota Europa, nosaltres també.
Tota Europa també ho farà. Clar, aquí hi ha un component que és el gas, que és el, en fi, que ha estat un dels inicis de la conversa. Parlàvem a l'inici de les 5 d'aquest tancament del gasoducte Magrib a Europa després de 25 anys de funcionament. Algèria, en plena crisi diplomàtica amb el Marroc, aquests són els arguments, ha decidit tancar l'aixeta per castigar el país veí aprofitant que s'acabava aquest contracte. És, diguéssim, la raó oficial o n'hi ha una d'altra oficiosa?
Doncs hi ha una altra d'oficiosa. Miri, jo l'any 2010 vaig escriure un article el que analitzava la situació del subministrament de gas a Europa els anys que vindrien després, i simplement agafant dades d'un informe d'un grup alemany que tenien el tema molt analitzat, o sigui, jo el que faig bàsicament és traduir, I ja es veia que a Europa començaria a tenir problemes d'abastament per exhauriment dels subministradors a partir del 2015, que es podria ajornar fins al 2020 si es construïen moltes plantes de regasificació als ports, que és el que s'ha fet. Aleshores, hem ajornat el problema al 2020, bueno, hi havia la pandèmia, no l'hem notat, 2021. Tant Algèria com Rússia han arribat al seu màxim de producció de gas ja fa 10 anys, això ja se sabia, i ells, a més, el consum interior puja, amb la qual cosa les exportacions baixen. Aleshores, ni Rússia ni Algèria poden mantenir el nivell d'exportacions de gas cap a Europa que tenien, i són els nostres subministradors principals. Amb la qual cosa, sí, el Marroc ha fet servir l'excusa, ells sempre han tingut el mateix problema amb el Marroc del Frente Polisario i tot això. I el que ha passat ara, simplement, és que oficialitzen el fet de que, com que tenen menys per exportar, se'ls porten al país que paga més, que en aquest cas és Espanya.
Per aquest gasoducte que ara s'ha tancat i passaven, abans vostè ens ha fet una lectura ràpida, cada any 13.000 milions i mig de metres cúbics de gas, però a Espanya només en feia servir 6 milions. Aquests altres milions, que és que Espanya els reservava, o què en feia d'aquests altres?
No, aquest gasoducte, quan es va dissenyar perquè portés totes les necessitats d'Espanya. Quan va entrar el segon gasoducte, el de Medgas, aquest gasoducte anava com a mig gas, mai més ben dit. Uh-huh. Aleshores, últimament estava portant al voltant de 6.000, com la meitat de capacitat. Uh-huh. O sigui que això realment no fa la situació tan greu com podria arribar a haver estat.
Uh-huh. Si acaba arribant menys gas a Espanya, això a qui li perjudica? És a dir, per què s'utilitza més enllà aquest gas que arriba, evidentment arriba a les llars, però on va parar? A generar, com deia vostè, energia elèctrica?
Bueno, el principal ús és l'industrial. Pensi que el gas té molts d'usos. Per exemple, es fa servir per fer calor industrial a les cimenteres, per fer ciment, o a les ceràmiques, i a altres indústries que utilitzen molta quantitat de calor, i després, evidentment, per indústries químiques. Un problema que tenim a Espanya, per exemple, és que han tancat les plantes de fertilitzants, que necessitem per la propera acollida, doncs no en tindrem. Fertiver ha tancat les plantes perquè és massa car el gas ara mateix. I després, això seria com un 25%, i després, depenent una mica de l'època de l'any, al voltant d'un 15 o 6, és el que es fa servir per les plantes de gas, per l'electricitat.
Però, clar, vostè aquí diu, hi ha plantes de fertilitzant tancades, hi ha cimenteres que tanquen, fins i tot de ceràmica, perquè el preu del gas és molt alt. Però vostè em diu que la raó principal no és aquesta confrontació, aquesta picabaralla entre Argèlia i Marroc, sinó que la raó principal és que no n'hi ha més. Per tant, la pregunta que li faig és difícil que el preu del gas baixi?
No baixarà pas, això és evident. Vull dir,
clar, aleshores, aquest tipus, o sigui, aquestes indústries que aturen la seva producció perquè el preu del gas està pels núvols, per on passa la... fa unes cares.
No, és que jo
s'esperen a que baixi el preu del gas, clar, però si la raó que vostè diu és que no hi ha més gas, que a partir d'ara el gas anirà a aquest preu, com baixarà el preu de gas, si no n'hi ha?
A veure, el preu del gas baixarà el moment que hi hagi menys demanda, la primavera, per exemple, i baixarà si algun país se'n va a la merda, i aleshores consumeix menys. Però, en general, la tendència és que la disponibilitat total de gas anirà minvant arreu del món. Però és una cosa que ja l'últim informe de l'Agència Internacional de l'Energia ja està parlant de que estem arribant al pic de màxima extracció de gas a nivell mundial. I Europa, sobretot, depèn dels productors que té més a prop. Aleshores, no, la situació d'escassetat de gas serà contínua, el preu oscil·larà en funció de qui aguanti i cau. Clar, si comencem a atacar indústries, evidentment la demanda cau i el preu caurà, però clar, quina gràcia, perquè s'ha en canvi d'una greu crisi econòmica.
Mm. Vostè es comentava que ara només es farà servir aquest gasoducte de Medgaz, que té una capacitat de 8 milions de metres cúbics, i tot i que Algèria s'ha compromès a augmentar-ne fins a 10 milions al mes de gener, encara no serà suficient. Per això hi ha una part d'aquest gas, abans en feia vostè referència, que s'enviarà en forma de gas natural liquat amb vaixells metaners. Com són aquests vaixells que transporten aquest gas liquat? Com els petrolers? O...
Sí, bueno, si tu els veus, sembla com una casa, no? És a tenir un dipòsit molt gros, perquè la idea al final és portar molt de gas liquat. El gas liquat és com unes 600 vegades més dens que el gas en estat gaseós. I aleshores, amb això, el que tu pots subministrar en una sola càrrega és com 900, de l'ordre de 90 milions, l'equivalent a 90 milions de metres cúbics, en la qual cosa, doncs això, amb 30, 40, més o menys, tu pots arribar a cobrir, doncs, el que està dient la ministra, uns 3.000 milions. El problema de tot això és que, clar, per liquar aquest gas, primer l'has de comprimir, l'has de refrigerar, dins del vaixell s'ha de portar 160 graus sota zero, en un gran consum d'energia, amb la qual cosa interessa que el tracte sigui el més curt possible. Va molt ràpid aquests vaixells, eh? Poden arribar a anar a 20 nusos, que és molt ràpid, però un vaixell que també gasta petroli, que no vegis. I després, quan arribes a port, l'has de regasificar en una planta especial que és Espanya n'ha fet moltes els últims 10 anys, que també són molt costoses i de més. I aquesta és la idea, sí, sí.
Mm. Per evitar problemes de subministrament, Espanya necessita localitzar 48 vaixells metaners. Això sempre i quan Algèria compleixi la seva paraula i ampliï aquesta capacitat del gasoducte de Medgaz al gener. Si no ho aconsegueix, aleshores, caldrien, si no passés de 8 a 10, caldrien 72 vaixells per transportar el gas que fins ara passava pel gasoducte de Magrib a Europa. Aquests vaixells, és possible trobar, ja no li parlo de 78, 48 vaixells metaners o no?
Bueno, són 48 càrregues.
Càrregues?
Sí, són 48 càrregues. Aleshores, el que passa és que tenint en compte el temps d'operació entre que el carregues, fa el viatge, que de fet en aquest cas és el que menys importaria, i el descarregues, que s'ha de fer amb certa precaució, perquè s'ho pot explotar, doncs necessites que uns quants s'estiguin movent al mateix temps. El gran problema amb els vaixells metaners, més que hi ha una disponibilitat, al món existeixen uns 640, però tot a mida, hi ha de molt petits, dels grossos així que valdrien per nosaltres uns 500 més o menys. Doncs el gran problema és que hi ha una demanda tan absolutament brutal en aquest moment, perquè la Xina està àvida d'energia, té un problema, una crisi energètica brutal per la falta de carbó allà, que ara mateix el problema és que te les treuen de les mans literalment.
Però disculpi, la Xina diu que té falta de carbó. Perquè no en tenen o perquè han canviat, volen, diguéssim, canviar els paràmetres del que s'està discutint, per exemple, a Glasgow, no? De l'emissió de CO2?
No, que va, el problema... El màxim de producció de carbó es va assolir el 2014 a nivell mundial. Fixi's una cosa, la màxima producció mundial de carbó es va assolir el 2014, la màxima producció de petroli el 2018, la màxima producció d'urani el 2016, i el gas està allà a punt d'arribar. Tenim que les quatre matèries primeres que fan servir fonamentalment per produir energia al món, produeixen quasi el 90% de tota l'energia que consumim, o han arribat al màxim o estan a punt d'arribar, i a partir d'aquí comencen a davallar inexorablement per raons que tenen a veure amb la física i amb la geologia. És el que jo porto parlant ja 10 anys. I no s'hi pot fer res per remediar això. És que això és així. Aleshores, ells han arribat al màxim d'extracció de carbó, tenen una gran demanda, ja no la poden cobrir amb les seves capacitats de producció, estan intentant treure carbó d'on poden, perquè al mateix temps competeixen amb la Índia, que també està en estació igual, en apagades i amb problemes i demés, i estan tirant sobre tot el que es mou, però d'una manera que no s'hi pot imaginar. Miri, la Xina ha deixat d'exportar magnesi a Europa. Europa depèn del magnesi de la Xina en un 95%, perquè els xinesos volen per ells, per tota la metal·lúrgia, perquè volen muntar un gran sistema d'energies renovables per compensar tot el que s'està faltant pel carbó. I ens deixen sense magnesi, ens queden reserves de magnesi per 2 setmanes. Quan se'ns acabi, a Europa no podrem fer alumini. És una situació absolutament increïble. O sigui, tot se mou una velocitat brutal, i en el fons és perquè no s'ha volgut adaptar-se a una situació que se sabia de limitacions en l'accés a recursos crítics, perquè el que pensaven és que podien continuar creixent indefinidament en un planeta que és finit. I ara estem topant contra els límits d'aquesta esfera, que és grossa, però no deixa de ser una esfera.
Per tant, estem a les portes. O sigui, tot això que estem veient després de la pandèmia, que si és un problema de contenidors, que si no arriben els contenidors, que si els microxips... O sigui, al final... El rerefons de tot això, el que vostè ens està exposant aquí, és que estem a les portes d'una gran crisi energètica per les matèries primes.
No estem a les portes, estem ben a dintre ja. Estem ja molt en dintre. Fixi's una cosa, el preu del dièsel ara mateix és quasi el mateix, una mica més baix del que era el 2008 en el moment que va marcar el màxim, i això que el preu del petroli encara no ha assolit els mateixos valors de les hores. I el preu del petroli continua pujant. Per què? Perquè falta dièsel. Per què? Perquè el petroli vol, que servia per fer dièsel, va tocar màxim el 2005. I amb aquestes altres coses que hem ficat, petrolis no convencionals, que són mal succedanis, hem aconseguit ajornar-lo fins al 2018. Però és que el dièsel està caigent des del 2015 i ja ha caigut un 15%. Ens falta dièsel. Això incrementa el cost del transport marítim, perquè afecta també el transport marítim. Transport per carretera. I de cop falten camioners, clar, perquè s'estan reduint el sou i les condicions laborals s'empitjoran perquè volen estalviar com puguen, perquè els transportistes, perquè no poden pagar el preu del dièsel. Tot s'està encarint. La crisi ara és sistèmica i afecta la producció de tot. Tanquen mines perquè no poden pagar els preus d'extracció dels materials. I tot això, a més, va generant retroalimentacions, cascades, i en falta coure, i en falta plàstic, en falten cables, falten màquines. És una bogeria, no? Tot això era una cosa que era previsible, jo dic, fa 10 anys que parlo d'això, i no hem fet res esperant que hi hagués una solució miraculosa, tecnològica, que ho solucionés tot. No ha arribat, doncs ja tenim això aquí.
És que estic donant voltes amb el magnesi. Estem a dues setmanes de no poder produir alumini.
Sí, i una mica de cert, tampoc. Això afecta la indústria automobilística, perquè fan servir certa quantitat d'alumini, afecta, evidentment, a la fusteria de finestres i demés, però afecta les llaunes, afecta tot.
Avui llegia que Xina havia fet una gran compra de gas als Estats Units.
Sí, s'estan, jo diria, robant, entre cometes, el gas de les mans, és a dir, alguns carregaments de gas que anaven directament cap a Espanya, a mig camí Xina ha pagat aquest 30% de penalització per canviar el contracte i s'han quedat amb el gas. I han girat cua, i han passat l'estat de Panamà i han marxat cap a Xina. Gas que venia cap a Espanya. Ha passat diverses vegades aquest any.
Per tant, amb aquests vaixells que vostè ens parlava, mataners, un apunt que ha fet només a l'inici de la conversa, pot passar que ens trobem que Espanya estigui esperant un vaixell, com va passar, per exemple, amb les mascaretes, o amb, sí, recordo, amb tot aquell material sanitari, que els avions, en fi, al millor posto se'l quedaven. Això podria passar o pot estar passant ja amb el gas?
Passarà. Perquè ja està passant.
Per tant, podem trobar-nos a l'hivern, ja no només parlo d'Espanya, sinó Europa, perquè, clar, aquí hi ha l'altra cara, que és, que també li volia preguntar, en el cas d'Espanya tenim, doncs, aquesta retallada d'aquest gasoducte que ha deixat de funcionar, però és que l'altra meitat d'Europa arriba, entre d'altres punts, de Rússia. I també li volia preguntar això, com és que Gazprom ha reduït les seves exportacions de gas al mínim des del 2014? Que és la que subministra a tota Europa, o gran part d'Europa.
Clar, perquè pel mateix problema, producció que toca al màxim, consum interior que puja, exportacions que baixen, i a sobre, a més, Rússia limita amb la Xina, i a més, els camps més actius de gas que ells tenen justament estan al costat oriental, està més a prop de la Xina, i Xina està disposat a pagar el que sigui. Xina està desesperada. Amb la qual cosa, sí, me la pesa el teler. L'altre dia Gazprom va tallar l'assubministrament de gas a través de Polònia, així, per les braves.
Sí, expliqui'm què va passar aquí, perquè volia que ens ho expliqués.
Bueno,
o sigui, el gas va anar en contradirecció des d'Alemanya.
Bueno, Alemanya estava subministrant a Polònia perquè Polònia no parés, entre altres coses, perquè no s'inestabilitza la xarxa elèctrica polonesa, no l'oblidem. I que això crea un efecte dominó que ens arrossegui a tots. Aleshores, Alemanya ara, doncs, és allò d'anar tapant forats com poden. O sigui, és la situació que tenim. Aleshores, Alemanya va transferir gas cap a Polònia. I Gazprom va dir que, bueno, que ja havia complert els compromisos que tenia amb els seus socis europeus, i que ja, els clients europeus, vull dir, i que ja estava, que no calia que enviés més, i va tallar de cop sense avisar. O sigui, és que aquesta és la situació que tenim ara, és bastant greu.
Sí, però no, perdoni, però no tinc la sensació que o no se'ns explica o no ens assabentem, perquè aquí tot és una mica misteriós, no? Falta matèria prima, falten xips, falten contenidors, sobren contenidors, no arriben... Tot és una mica misteriós. El preu de la llum està disparat, el preu del gas està disparat. Preguntes el per què i el rovell de l'ou... Potser és el que, a l'inici de tot això, és potser el que vostè ens apunta,
que
no?
Ja estem en una crisi energètica. És a dir, estem venguent com si fos un fet natural, coses que passen i que no podem preveure, i no és veritat, són coses que sabem que passarien, que hem anticipat molts anys que arribarien a passar, i ara les coses estan escanyant i estan creant, a més, com dic, molts efectes de retroalimentació molt perillosos. I, bueno, ara hem de passar l'hivern, eh? Primer passem l'hivern, que l'hivern serà un hivern bastant complicat. cap a la primavera, jo crec que la cosa s'aliviarà una mica, però en part també perquè hi haurà molta empresa que no sobreviurà i caurà la demanda. No, no, és que anem cap a una crisi econòmica molt forta, també. A mi em sap greu, però és que és el que hi ha. És a dir, i ningú no té valor... Qui pot reconèixer això? Té un cost molt fort. Aleshores, Espanya que està comptant? A veure si nosaltres ho sortegem una mica més bé que Europa. A veure si Alemanya s'està bé. És que al final és allò, el lloc aquell d'aquí es manté dret més temps possible. Estem jugant a aquest lloc ja. És molt lamentable, però és la situació.
Però tan malament ho veu, o sigui...
Jo és que no ho veig. Jo l'he dit, o sigui, tenint en compte el problema de subministrament tan gros que tenim, jo no veig com es pot solucionar això fàcil, és a dir, jo li dic que el preu caurà, i quan caigui es dirà, no, veus com no es l'havies de preocupar, però quan tu miris el subministrament veuràs que el subministrament també està caiguent, i el que haurà passat simplement és que unes quantes empreses no hauran sobreviscut. I aleshores tindrem una crisi econòmica, i aleshores es descriu la crisi econòmica com una cosa que ha vingut del cel, no? No, és que de cop ha aparegut això, com el que té un refredat. Però no, és una conseqüència d'això que estem parlant. Escolti'm, Espanya ha tancat un munt d'empreses, ja està afectant el tèxtil, està afectant a la producció d'acer, està afectant a la producció d'alumini, afecta tot. Aleshores, bueno, doncs el que no pugui sobreviure, el que no tingui prou recursos, aquest és el que cau, aquest és el que deixa de consumir i el que allibera recursos pels demés. És molt lamentable, però és que és el que hi ha.
I dins aquestes alertes que hi havia de l'energia, d'aquest calendari que ens ha fet vostè, del 2015, del 2000... No tenim, diguéssim, un recanvi a tot això, a dia d'avui, ho dic per ser una mica optimistes.
A veure, escolti'm una cosa, hi ha una cosa que és evident. Podem enfrontar aquest problema, però hem de fer canvis molt grossos, molt estructurals. Ningú no vol sentir a parlar d'això. Podem aprofitar l'energia renovable d'una manera més local, d'una manera més eficient, sense recórrer a materials escassos, que aquesta és una altra. Tot el sistema renovable que volem instal·lar regressen de materials que s'estan quedant sense ells, perquè el planeta té els que té, i si tothom ho fa al mateix temps, doncs ens quedem sense això. I es pot plantejar, es pot fer, però s'ha de canviar, hem de marxar d'un sistema econòmic que és el nostre, que necessita el creixement infinit, que necessita créixer, perquè al final el planeta, és el que he dit, és una esfera de 6.300 quilòmetres de radi, però no és més grossa que això, és molt grossa, però no és infinitament grossa. Aleshores, es pot plantejar, però ningú ha tingut, diguem-ne, la valentia d'expressar-se obertament i hem deixat que el problema es podreixi. Han estat esperant que els científics descobrissin una cosa miraculosa i que solucionés el problema, però no han pogut, no, perquè no existeix.
I què en pensa vostè de la cimera d'aquesta cimera de Glasgow?
Bueno, jo crec que acabarà una mica com la de París, en el sentit de que es dirà que hi ha uns certs compromisos voluntaris de reducció d'emissions, però sense cap voluntat d'aplicar-los. El que passa és que al final potser sí que hi haurà reducció d'emissions per culpa del que estem parlant. Per falta de recursos
és el que li anava a dir, que potser s'arribarà a aquest punt perquè no hi haurà possibilitats d'emetre més CO2 perquè, com vostè deia, els recursos són finits.
Clar, és el mateix que jo vaig dir quan vaig estar al Senat ara a l'abril, m'han preguntat, vostè crec que arribarem a la neutralitat climàtica el 2050? I dic, jo crec que sí, perquè ens quedem sense aquest per cremar. I aleshores aquí sí que, però clar, és la pitjor manera possible, perquè això implica una greu crisi econòmica, una destrucció. És absurd, no és la manera. Aquesta no és la manera. La manera és, anem a pilotar el procés, comprenguem el que està passant i anem a ordenar-lo perquè es faci d'una manera lògica. Però no... Aquí el joc, jo l'insisteixo, és veure qui és l'últim que es queda dret. I penso que seran els Estats Units, Això ho tenen més fàcil que els demés.
Per què?
Perquè tenen molt de carbó. I tenen molt de gas, també. Ells estan en una posició molt bona. L'única cosa que els hi falta és el petroli.
Per tant, la Xina ho té pitjor.
Sí, indudablement. Sí. Els millors són...
Tot i que té un país immensament gran, ho té pitjor, digui...
No, és que a mi em preocupa molt tot el que acaba d'explicar el senyor Turiel, però és que això pot acabar amb guerres.
Acabarà. Sí, ja ha passat, Vull dir, hi ha molts moviments ja, i a més... És bastant probable que Europa decideixi que una manera de resoldre els problemes que té és emparar-se dels recursos dels països veïns mitjançant guerra. Jo ja no penso en les guerres que faci la Xina, a més. A mi em preocupa les que promogui la pròpia Unió Europea, i és un tema que jo sé que s'ha parlat a nivell de la Comissió Europea, el tema de fer servir la guerra.
I la Comissió Europea, és a dir, la Unió Europea, amb tota aquesta crisi energètica, aquí com ho, és a dir, no només com ho afronta, sinó com estem?
Ells han tingut informació. Miri, jo fa uns anys vaig participar en un projecte europeu que es deia Medeas, que nosaltres vam dissenyar un model per tenir en compte tots aquests problemes que l'estic explicant i com dissenyar un model de transició. I vam acabar el projecte i li van entregar això a Europa. Ens han finançat un segon projecte, que jo n'hi participo en aquest cas, que es diu Locomotion, el mateix, per millorar el model i demés. tenir informació sobre, i ens ho han dit de moltes maneres diferents. A nivell de la Comissió Europea saben perfectament del que estem parlant i ho entenen. Continuem buscant la solució màgica, i si no hi ha solució màgica, la manera d'assegurar-se els recursos pot ser mano militar. Sí, és terrible, ja ho sé, però és el que hi ha.
Bueno, per tant, a tocar tenim un hivern que vostè diu que serà complicat a nivell energètic, i ja pensant en la primavera, no?
El que sobrevisqui, doncs estarà més bé.
Perquè del preu, vostè creu que el preu de l'energia, és a dir, gas, electricitat, no baixarà?
Baixarà únicament si comencen a fer fallida prou consumidors, diguem-ne. Aleshores pot baixar, si cas, si de cop tanquen la meitat de la indústria, clar que baixarà. La qüestió és la producció.
Però això, perdoni, desemboca en una crisi brutal a nivell econòmic.
Jo crec que ja és inevitable en aquestes alçades que estem, eh? Amb el problema de subministrament més tan gros que hi ha, aquestes alçades ja ho
veig. Per tant, el gran problema, parlant clar, és dels subministraments, de les matèries primeres, de les matèries energètiques.
I de totes, al final, perquè les energètiques afecten, clar, per extreure una mina es fa servir dièsel, per transportar-ho es fa servir combustibles que venen del petroli, per processar aquestes matèries primeres, en molts casos es fa servir carbó o gas natural. Ho necessitem tot, i no tenim reemplaçament, no sabem fer d'una altra manera, això. Aleshores, clar, evidentment, faltant això, acaba incidint en una escassedat de tot.
Antonio Turiel, moltíssimes gràcies per ser tan... Bueno, tan...
Clar.
Tan clar, exacte, tan clar, sí, sí. Bueno, espero anar conversant amb vostè a veure si les coses van a millor, tot i que no pinten massa bé. Repeteixo, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies. Segur que seguirem parlant.
Sí, no, malauradament crec que sí. Físic matemàtic, doctor en física teòrica i investigador del CSIC, Antonio Turiel. Amb ell hem arribat a les 7 minuts, passen de 5:45 de la tarda, 3 minuts i tornem. Fins ara.
Versió RAC 1.